A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 17 minuts, la nostra roda de portaveus, avui amb el portaveu de la CUP, Pol Vigó. Pol Vigó, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Amb un munt de coses sobre la taula que formen part de...
Com sempre.
De la política sitgetana de les darreres setmanes, però vaja, l'any ha començat, diguem-ne, amb bastant interès per diverses bandes i en aquest cas, en especial, per part de la CUP, després d'haver signat un pacte d'estabilitat, quan vàrem tenir en Pol Vigó... Per darrer cop aquí teníem l'esborrany d'aquell pacte d'estabilitat abans sí, de signar-se.
Correcte, sí, no s'havia signat no s'havia fet la firma, diguem-ne, pomposa del pacte, però sí que acabàvem de fer les assemblees respectives. Les dues assemblees, doncs, sembla que apostaven per arribar a una entesa, no entrar al govern, que és el que realment es volia des de Convergència... Bueno, Convergència no, els demòcrates i Esquerra, però bé, es va dir doncs, que s'acostarien posicions i això doncs, amb el transcurs d'aquests mesos doncs, és el que hem anat fent.
Se n'ha costat molt aquestes posicions?
Bé, el pacte el que significa és un compromís de treball conjunt, de parlar les coses i això sí que s'ha fet. S'han creat doncs, unes comissions, s'han creat doncs, unes taules de treball que s'han anat reunint. Sí que és veritat doncs, que per agendes, per el que sigui, doncs, potser està anant més lent del que tots plegats, tant nosaltres com l'altre costat, ens pensàvem. Però bueno, sí, ens estem començant a treballar coses, hi ha temes doncs, que ja està pendent doncs, de concretar una miqueta més i anem fent.
Vostès ho varen definir molt bé en el moment de la signatura del pacte, dient que el pacte afecta a tot allò que hi ha escrit en aquest paper i en aquests papers, i a res que vagi més enllà d'això.
Sí, bé, és això que t'he comentat. Parlem-ne.
Suposo que això els va permetre, van exercir la llibertat absoluta de considerar que el que havia succeït quan el govern de l'Ajuntament va acceptar la sentència de les banderes era d'alguna manera un acte de covardia. Això només ho pot dir algú que sap que ha acordat alguna cosa que parla estrictament de determinats temes i no d'altres.
A veure, sí, les banderes ho vam entendre, des de la CUP vam fer un comunicat, doncs que ja arribava doncs, la guerra judicial a Sitges, yes. I sí, a veure, a nosaltres ens hagués agradat doncs, que s'hagués fet cas omís de la sentència. Sí que és veritat doncs, que la situació actual doncs, no ens molesta. Tres banderes, una ens agrada més o menys, és a dir, que és la que avui celebrem.
La situació actual però... que ha quedat després de que algú despengés la que va despenjar.
Sí, no, personalment no sé ni d'on t'ha sortit. No, però,
ningú ho sap, però en qualsevol cas que ara això hagi quedat així, no els molesta especialment.
No.
D'acord. La pregunta és, hi ha algun precedent, algun exemple d'ajuntament que hagi literalment fet cas omís a aquesta aquesta sentència, ho dic per si, per aquells ciutadans que poden dir, bé, en el cas que l'Ajuntament de Sitges hagués dit, doncs mira, no en fem cas.
A veure, ara així en fred no ho sé, no t'ho podria dir, sí, mira, l'Ajuntament de tal. Bueno, tots sabem que hi ha hagut, diguem-ne, maneres més o menys elegants de saltar-se la sentència. Sí que és veritat que molts han acabat penjant la bandera, com per exemple a Vilafranca, que ens queda bastant a prop.
Fins que no s'ha trobat ja cap altra estratègia.
Correcte,
per
sí, hi ha hagut estratègies de banderes petitetes a sobre d'un marc d'una porta, etcètera, etcètera. Ara mateix desconec si algun ajuntament doncs, de la CUP o diguem-ne de partits afins, com poden ser candidatures al Vallès, etcètera, poden haver fet cas omís una sentència de l'estil. Ho desconec, per tant no ho
sé. Dic per allò, per si podia haver alguna referència que d'alguna forma posés sobre la taula dient, mira, van desobeir, ha passat això o no ha passat res, o continuen així.
Potser el més semblant, el cas més semblant, que seria l'estelada a l'Ajuntament de Berga, ha quedat
ha passat a la història, vaja.
Correcte, sí, per tant una miqueta l'ideari en genèric de la CUP és perdre la por, doncs perdem la por, què ens poden dir? Hem tingut multes i processos bastant més greus perquè no eren per banderes, per tant atrevim-nos.
Algú del govern va contestar aquest comunicat de la CUP o hem tingut ocasió de parlar amb el govern sobre aquesta qüestió concreta?
Així formalment no, com a mínim en àmbits, diguem-ne, oficials de contacte entre partits, no, entre govern i CUP no. O sigui que hi ha hagut converses informals doncs amb regidors que puguem tenir per aspectes personals més afinitats, sí, i que parles del tema.
Converses del tipus m'has d'entendre...
Sí, bueno, ja
saps com va això, no
sí,
sé què.
Sí. Allò ho fem, posarem la placa aquesta dient que això, que a veure quan dura. Doncs va durar poc.
D'acord. Per tant, ara, diguem-ne, això no és un... no és un problema per ningú.
No. No, no, no.
Dit així, no és, no és un, des d'un punt no de vista més pragmàtic, això ara no és cap trencaclosques per ningú.
No.
No.
Vist ara, potser en el seu moment sí que va ser, ostres, perquè a més era just el moment que també va haver-hi, que encara cueja les problemàtiques amb les llars d'infants, on l'aposta en el pacte i de la CUP era molt clara cap a la municipalització, sí. En un primer moment no estava gaire clar quina seria la resposta de l'Ajuntament, i vam dir, ostres, a les primeres de canvi. Hi ha bandera espanyola i no a la municipalització del servei de les llars d'infants, doncs, i ostres, comencem malament. Vam veure doncs, que el tema de les banderes doncs, bueno, és un aspecte molt simbòlic que s'arregla simbòlicament també.
D'acord.
Però l'altre vam veure doncs, que com a mínim sembla que s'hi està treballant, sí que és veritat que no amb la celeritat o el convenciment que a nosaltres ens agradaria, però sí que hi ha un encàrrec per un estudi, etcètera, etcètera, i bueno, és això, anem treballant.
Comencem el fil per aquí. Llars d'infants, diguem-ne, allò continua sobre la taula perquè es va salvar l'obstacle, però em sembla, si no recordo malament, que en el darrer ple, o fa uns quants dies com a mínim, es parlava que el mes de juny, bé, finalitza
la concessió.
La concessió i per tant, es tornarà a obrir aquest meló que sobre la taula posa un ajuntament que fa un concurs públic amb unes condicions, a veure quina és l'empresa que s'agafa aquestes condicions, i un cop l'empresa s'ha agafat a les condicions, a veure com es poden modificar o no, en fi, quina és totes aquestes històries que formen part de processos administratius llargs, feixucs i amb molts entrebancs. D'aquest ajuntament més.
A veure, a nosaltres ens hagués agradat que hi hagués el convenciment per la municipalització del servei, no només per política, per convenciment de que això és que la municipalització és més útil o més democràtic per la ciutadania que no pas l'externalització, sinó per un aspecte pràctic. Triguem pràcticament el mateix en fer unes bases correctes que una empresa les pugui acceptar, que hem tingut exemples de que això no passa, que fer un estudi de municipalització. Què passa si ara hem gastat temps i recursos en fer unes bases i si no s'ho queda ningú, què fem? De pressa i corrents municipalitzem, de pressa i corrents tanquem el servei. Clar, nosaltres la municipalització no només era democràcia, no només era un major control sobre un servei públic, sinó era qüestió pràctica. Allò, ens assegurem que el servei, el curs vinent, es dona. I ara ens fa por de que això no passi o que passi malament. I de pressa i corrents, el juliol haguem de bastir un servei amb uns alumnes ja matriculats, amb unes educadores ja i treballadores, no només educadores, que has d'absorbir,
amb els pares, volem amb l'expectativa,
que s'absorbeixin. Això de que has d'absorbir, segons el Montoro, no està tan clar.
Això és el que anava a preguntar precisament, sobre si hi ha un marc legal que dificulta que l'Ajuntament pugui absorbir.
Sí, tot, sí. Estem en el de sempre, el dificulta més. Allò, la municipalització...
Des del punt de vista legal, és més fàcil un concurs públic amb unes bases. Des del punt de vista legal és més fàcil això.
Sí, perquè s'ha volgut des d'altres institucions, diguem, estatals, autonòmiques i europees. S'ha legislat a favor de l'externalització de serveis, l'aprimament de l'administració local i no local.
Per tant, fins on l'Ajuntament pot, li és més fàcil d'entrada externalitzar el servei, tornar a presentar un concurs públic, etc.
Tirar la pilota endavant.
D'acord. En el cas que d'alguna manera l'alcalde així ho va manifestar, que en qualsevol cas el servei no es perdria i l'Ajuntament, si l'ha de municipalitzarà, el municipalitzarà. Ho va dir d'una forma tan categòrica, diguem-ne, que donava la sensació...
Ens ho volem creure, de veritat.
Això ho pregunto, el marc legal no és tan fàcil a l'hora de poder fer això.
Clar, et posen totes les pegues a portar més democràcia en un servei. I realment ens volem creure que si no s'aconsegueix doncs una concessió, a més ha de ser una concessió curta perquè hi hagi temps de l'estudi de municipalització, aquestes concessions de que tots són 2 anys, malauradament, i no ho podem fer abans i tot s'ajuntarà amb les eleccions, doncs volem creure que l'aposta per la municipalització és compartida per tots, per govern i per...
El govern hi ha dit així, la CUP?
En el document de, de pacte de
seguretat. En el document hi consta.
Per tant,
hi consta explícitament la municipalització del servei.
Correcte.
La pràctica...
Dels serveis, dels estudis de municipalització de serveis. I aquest era un... molt clar, perquè ens venia a sobre.
Sí, perquè la situació també ho requeriria, donat el cas.
Sí, sí.
Això porta un temps.
Sí, com tot.
Això és el que li ha dit el govern a la CUP, i aquest temps, diguem-ne, que es cobriria amb un concurs públic per externalitzar mentre s'està estudiant la possibilitat de municipalitzar.
Clar, això és el que se'ns diu, que es va dir des de bon principi, que l'externalització, aquest nou contracte, doncs seria curt. Nosaltres el que creiem és que potser hi hagués hagut temps per municipalitzar des de bon principi.
Quan ja es va veure que les coses no anaven bé, bo?
Correcte, sí. A veure, de fet, no calia que explotés el conflicte per començar a treballar, i com sempre, o molt sovint es va aquí, es va a reacció.
Dóna no... aquella sensació, però, que el conflicte ha existit sempre.
Sí, des del...
Des de la
problemàtica dels 300 euros, que aquest conflicte pot haver quedat latent a l'espera d'una sentència judicial, els recursos, etc, etc. Però el conflicte hi continuava sent. Les educadores i les treballadores continuaven demanant el dret de cobrar els 300 euros i continuava havent-hi una empresa gestora que no feia la seva feina. Per tant, el conflicte estava allà i hem hagut d'esperar pràcticament 3 o 4 anys a que tornés a aflorar. I mentrestant no hem fet res.
En aquest cas, amb l'afegit que l'empresa va cobrar de més.
Correcte.
I sí, el debat de si l'Ajuntament havia fiscalitzat prou o havia vetllat prou perquè l'empresa no cobrés de més.
Correcte, que queda clar que no. I això és un mal, malauradament, endèmic de les administracions, allò, la falta de fiscalització d'aquests convenis, contractes, concessions, que obliga per les dues parts i que cap de les dues parts fa res. I aquí anem una miqueta a les polítiques d'aprimament. Clar, com no tens gent, no et deixen contractar més gent, com ho controles efectivament? Doncs sí, és veritat, és molt complex, molt difícil, perquè...
I s'ha de donar un servei, evidentment.
Correcte. I moltes vegades es prefereix, doncs, la gestió del dia a dia, que no pas una visió més de llarg termini, perquè no s'hi pot arribar.
Vistes les circumstàncies, li està bé la CUP aquest, diguem-ne, mal menor d'una externalització curta en espera d'aquesta municipalització?
Hem de mirar exactament què... Perquè no hem tingut accés a esborranys de convenis, de plecs de clàusules, ni res. Em sembla un... A veure... és això, és tot. Estar-hi d'acord? No. Posar-nos-hi en contra? Mirem-ho, estudiem-ho bé exactament què es vol fer, si realment tot està lligat a un estudi de municipalització, etc, etc. Llavors potser diguem això, mal menor, doncs com a mínim, evidentment el que reclamem...
Ho dic perquè en l'estat actual cadascú està lligat més o menys, no? Hi ha uns pares que tenen unes necessitats. Hi ha un ajuntament que les ha de servir. Hi ha unes treballadores
que volen treballar.
Evidentment. I que han estat sempre per part de tothom excel·lentment considerades en la seva feina. Més enllà de la...
No hi ha cap mena de queixes. Més a més, és que ni l'empresa mateix a les quals elles es critiquen els poden dir en contra, perquè és que han estat fent la feina que havia de fer l'empresa. Per tant, l'actitud de les treballadores és irreprotxable, no sé si es diu així en català. Però...
Anem bé. Projecte de Can Pere Mestres.
Vinga, el lío.
El lío, perquè és un lío, no?
Déu-n'hi-do, s'ha fet malament des de bon principi. No hi ha hagut la informació, jo crec que no hi ha hagut la claredat del que es volia fer des de bon principi. Si ja no ho tens clar tu mateix, no ho podràs comunicar bé, no ho podràs... gestionar bé tot plegat.
Ahir segurament el deuríeu escoltar amb Lluís Mercè. O Lluís Mercè recordava l'origen d'aquest projecte. Anava per aquí, un projecte de la taula del tercer sector.
Sí.
Què ha variat des d'aleshores? Què ha passat des d'aquell 2015 amb un projecte que va quedar a la pomada, al pom de dalt de la llista de projectes participatius que finalment tirarien endavant, fins ara, fins al que ha passat ara?
Doncs la veritat és que no sé què ha variat, perquè com molts dels projectes va quedar al limbo aquest del no hi ha diners, del que no podem desbloquejar el romanent, etc, etc. I en aquest temps que s'hagués pogut aprofitar, o que creiem que s'hagués pogut aprofitar, potser des del govern diran que s'ha aprofitat, per bastir un projecte bo, tenir-ho tot emparaulat, parlat amb els veïns...
Faig parèntesi, la CUP no n'ha sabut res d'aquest projecte des de la seva aprovació, diguem-ne, des que va passar el sedàs de la participació ciutadana?
No. Que potser
sí.
El Xavi, com que va a les juntes de portaveus i així, potser...
Però vaja, té clar, ens estranyaria que Pol Guió no sabés alguna cosa, diguem-ne, amb 2 anys i un projecte d'aquestes característiques, no?
Sí, no...
Però vaja, diguem, en allò fonamental no s'ha sabut res més.
No, se'ns havia presentat, ara, i no recordo que hi hagués el de Can Pere Mestres, alguns projectes bàsics de per exemple el Camp d'Aiguadols. El Camp d'Aiguadols sí que en aquest temps havia hagut pujades i baixades,
i havia passat per ple més d'una vegada, perquè el projecte...
Correcte,
hi havia 3 projectes diferents, si no recordo, de 3 quantitats,
pàrquings soterrats, no soterrats, ampliacions de camp,
d'aquests se n'havia parlat més.
En canvi, Can Pere Mestres havia quedat més aparcat, o més a l'ombra, o més...
Per tant, hem de suposar que vostès en van començar a conèixer alguna cosa més en la documentació prèvia al ple municipal del mes de març.
Correcte, sí.
Què deia aquella documentació i fins a quin punt, vaja, no sé si els va sorprendre o no, o que hi apareixia?
Clar, no, nosaltres la documentació com a sí que ens va preocupar que sortís una miqueta com un bolet, que ja no estava debatut amb veïns, no estava treballant... I tot i això, a veure, nosaltres venim a l'Ajuntament a fer política, i per tant creiem que el projecte és interessant, és un servei que a Sitges fa falta.
A partir d'aquí, un projecte com projecte d'alberg per a persones sense sostre.
Sí.
Ho diem així de forma
correcte,
ràpida.
Sí, o amb emergències socials, digue-li, casos de violència de gènere que necessiten un espai com aquest, etc, etc. Per tant, nosaltres aquí ho vam valorar i ja es va veure la votació.
Sí, positivament.
Després ja s'ha vist com tot aquest projecte doncs, li mancava debat amb veïns, treball intern, convicció, etc, etc. I llavors aquí és quan saben greu aquestes coses, que un projecte que pot ser tan interessant per garantir drets de les persones es vegi tan marmat per una banda per un govern doncs, que li ha mancat comunicació. I jo crec que també claredat en el projecte. I per l'altre, per unes bueno, bàsicament va ser un vídeo d'un baix nivell polític i d'un... Bueno, ja ho vam dir, utilitzant discursos feixistes d'un grupuscle extraparlamentari, que podríem dir-lo. Clar, tot això s'ha vist en el lío de Can Pere Mestres i que llavors ens hem quedat en parlar d'aquestes coses i no d'un projecte que és realment interessant i diria que necessari.
És un projecte que així d'entrada pot generar allò sensibilitat?
Sí, a veure, són d'aquests tipus de projectes com per exemple un dispensari de drogues, etc, etc, necessaris perquè doncs donen resposta a unes problemàtiques i a unes persones que vulguin no tenen un problema i que malauradament si no es fan bé les coses, acaben comportant respostes de l'estil de les que hem vist.
Us ho pregunto perquè fins a quin punt enteneu o compreneu més enllà de determinats missatges que hi hagi veïns que puguin estar preocupats.
Compartim la preocupació perquè precisament no hi havia un projecte clar. Quan no hi ha un projecte clar no es pot comunicar bé i els veïns, però és que veïns, evidentment, doncs els de Campell, però és que també la resta de veïns de Sitges poden estar preocupats perquè, ostres, veuen que no s'està tirant endavant una cosa que no està clara. Per tant, jo com a veí del centre del poble també em preocupa, perquè estem fent malament una cosa que afecta gent. Per tant,
i que demana fer-se molt bé, suposo, no?
I que demana fer-se bé molt bé i amb molta cura. Per tant, em preocupa. El que passa és que aquest tipus de projectes sempre tenen més o menys intensament un
ressò social important.
Ara, això, a l'Eco va sortir la paraula en anglès concreta, però és allò, no el pati de
casa meva. I backyard, és, no? Sí, el pati del darrere.
Sí.
I en versió catalana seria, qui vol tenir això al costat de casa?
Correcte.
Quan dic això, em referim a un equipament d'aquestes característiques, eh?
El que veiem, el que crec i creiem és que hi ha d'haver-hi una justificació tècnica, i amb tècnica vull dir en aquest cas doncs, des del treball social, des d'aquest tipus d'entitats i d'anàlisi, que respon a que es posi en un lloc aïllat doncs, per la tranquil·litat dels mateixos usuaris, per poder treballar amb ells amb una major tranquil·litat i no haver d'estar al centre del poble amb tots els inputs positius i negatius que pot tenir. Per tant, entenc que s'escull un servei com aquest on s'ha proposat per uns motius.
Era un lloc suficientment aïllat del veïnat, creieu?
Clar, això no ho sé, no sóc treballador social. Això entenc que, bueno, entenc, no sé, que l'Ajuntament doncs, ha tingut contacte doncs, amb entitats estil Arrels, que estan fa molts
sí,
anys que treballen.
Van venir a parlar els representants d'Arrels i d'Atra, les dues entitats en aquest cas que varen fer la roda de premsa al costat de Mireia Rossell.
Sí, sí. I clar, és un punt de vista tècnic. Per exemple, un paral·lelisme. L'espigó de Sant Sebastià. Si a mi el Ministeri o el CSIC, qui hi hagi darrere, em diu que un espigó soterrat és el millor.
Com hem de creure que el CSIC no, però vaja, diguem-ho, un ministeri.
El ministeri, sí.
Deixem-ho anar al ministeri, que digui que un espigó soterrat és el millor, és el doncs millor, m'haig de creure que
jo,
soc,
jo no sé analitzar les corrents marines
com per contraposar
com per contraposar un aspecte tècnic. L'altra cosa és la política. Jo puc pensar que un espigó que potser s'hauria de prioritzar una altra banda, o s'hauria de fer un projecte integral de totes les platges, no només a Sant Sebastià, que és una platja molt peculiar dins del municipi perquè doncs, no té espigons, està aïllada, etcètera, etcètera. Doncs en aquest cas una miqueta igual. Els que els entesos diuen va a missa per la meva... L'altra cosa és això, la política, i la política en aquest cas ha fallat.
D'acord. La política sí que coincideix en assenyalar, o almenys així ho han expressat la majoria, que Sitges demanda, o per Sitges pot ser bo, un servei d'aquest tipus, perquè existeix, bé, existeixen casos, una casuística que seria acollida per un servei d'aquest tipus. En aquest plantejament sí que sembla que hi ha una unanimitat general, no?
Sí.
A partir d'aquí és quan comencen, diguem-ne, a establir-se derivades diferents d'acord en on, com, de quina manera, però sobretot la localització. Ahir ens assenyalava, i segurament ho van escoltar vostès també, Lluís Mercè, que ens deia que la Masia de Can Pere Mestres no està perquè s'hi faci res, perquè està en un estat de ruïna absoluta, i que per tant gastar-se diners en reconstruir una edificació que està en ruïna absoluta no té massa sentit. Hi esteu d'acord?
Hi ha tantes coses que no tenen massa sentit i que no han tingut massa sentit. A veure,
no sé si això us ho justificarà prou.
Si els tècnics ja diuen que s'ha de fer d'una manera aïllada, ahir en Lluís Mercè comentava de l'hospital.
Sí, aquesta sortida que podia ser, l'ús de...
És suficientment aïllat això d'aquests inputs que parlàvem abans. Jo no sóc jo qui ho ha de... qui ho hi entén per dir-ho. A la Masia de Can Pere Mestres, sigui quina sigui la seva ciutat, doncs és igual, construïm. El problema no és Can Pere Mestres, és el servei, perquè si fos Can Pere Mestres, si fos Can Pere Mestres, podríem construir-la al solar del costat, i aquí s'ha acabat el problema? No, evidentment no. Allò, per tant, reconstruir Can Pere Mestres, bueno, posem-ho sobre la taula, però si la qüestió és fer-ho en un lloc aïllat, doncs busquem llocs aïllats, i aquest n'és un, sigui el solar de Can Pere Mestres o el del costat. Segurament n'hi ha d'altres que tinguin la capacitat de construir-hi l'Ajuntament allà. No ho sé, ho hauríem de parlar doncs, amb urbanisme.
La CUP té més o menys clara la seva posició en la comissió per a l'estudi del projecte de Can Pere Mestres, si parteix, diguem-ne, de, no sé, d'alguns posicionaments ja?
Qualsevol argumentari de caire classista, por als pobres, etcètera, etcètera, descartat. Aquest és el punt zero per part de la CUP.
Diguem-ne, la línia vermella.
Correcte, sí. A partir d'aquí, bueno, doncs s'ha fet una comissió informativa especial per parlar. Parlem-ne, evidentment amb calma, que és segurament el que ha faltat més en aquestes setmanes que portem debatent el tema, i amb criteris vàlids, tècnics, assistencials o d'ajuda o de drets, de garantia de drets sobre la taula. Evidentment, si entre tots trobem un lloc que és infinitament millor que el que s'ha proposat fins ara, doncs, bueno, doncs estudiem-lo. Si nosaltres no ens posem cap línia vermella en aquest sentit, més enllà de que qualsevol argumentari d'aquest tipus que comentava no és vàlid per nosaltres.
Mm-hmm. No deixem d'afegir-hi aquí la posició dels veïns o de l'associació de veïns, que d'alguna forma també públicament ha exposat un missatge molt concret, va presentar també, com saben tots els grups polítics, un recurs de reposició, va presentar el mateix dia de la celebració del ple municipal del mes d'abril. Heu llegit aquest recurs de reposició?
Sí, en diagonal, és veritat que molt, molt a fons encara no l'hem pogut treballar. Sí que és veritat doncs que, bueno, així llegit en diagonal, és respectable, l'hem d'estudiar, evidentment es posen en temes molt tècnics que qui ha de respondre no és la CUP, sinó és l'equip de la casa, diguem-ne, de l'Ajuntament. Allò que sí, el solar és una zona verda, que és veritat, diuen que és sòl no urbanitzable, mm-hmm. Això el POUM, com a mínim el publicat, diu que és sòl urbanitzable. Si el consultes per la pàgina web, no sé si és una errada o què és, però posa zona verda, sòl urbanitzable. El recurs, doncs, hi ha una contradicció en que es diu que no es pot construir perquè és no urbanitzable, però després planteja allò, a veure si hi ha altres equipaments que s'hi poden fer
o mantenir-ho fins i tot.
Es fa, o s'hi pot construir o no s'hi pot construir. Clar, són aspectes tan tècnics, que jo no em conec el POUM ni la legislació al respecte de pe a pa, per tant no puc respondre. Per tant, analitzem-ho mm-hmm. bé a la comissió i...
Que pares i mares d'una escola s'hagin posicionat tan obertament en contra?
És fruit del discurs de la por aparegut. Allò, un servei així, clar, es va... que els pobres, els que persones borratxes, drogadictes, així, que havien de fer al costat d'una escola. Clar, això és degut a que no s'ha informat bé de qui utilitzarà aquest espai o aquest servei. I si fossin pobres i drogadictes, no tenen per què haver-hi cap problema pel fet de que una escola hi estigui a prop. La relació causa-efecte no és directa, no està comprovada. Hi ha casos en altres bandes que ha servit per millorar la tot plegat, allò, tot l'ambient, tant d'aquests col·lectius necessitats que necessiten del servei, com dels entorns, etcètera, etcètera. No s'han vist damnificats. Clar, a la que s'utilitza un discurs de què venen a fer aquesta gent aquí al costat de cases amb un cert nivell adquisitiu, que hi ha una escola, que vés a saber, que vindran a perseguir els nostres nens, clar que et preocupes, però és un discurs generat de la por, volgut, dolent, el discurs.
Intencionat, voleu dir?
Intencionat, sense transmetre la informació, que malauradament és que tampoc potser no hi era del tot, o no hi era prou clara la informació.
Abans de passar pàgina, una derivada sobre això, ens deia abans de començar. En el fons, aquest és un exemple de fins a quin punt aquell procés participatiu no es va gestionar massa bé.
Va ser un drama. Aquell procés participatiu es va... I des de la CUP ens sap molt de greu, perquè vam ser els proposants d'uns pressupostos participatius, que després va acabar sent, doncs, una patxanga de votació a veure qui mobilitzava més socis de l'entitat, i no responia a unes necessitats genèriques, o no obligatòriament responia a unes necessitats compartides per una majoria de la població. Evidentment que el camp de rugby necessitava uns vestuaris, evidentment que Aiguadols necessitava, i evidentment que Garraf necessitava un... no sé si era Garraf o les botigues, un centre cívic, etcètera, etcètera. Però no era fruit d'una anàlisi. Nosaltres, per exemple...
Diguem-ne, va servir per posar en evidència, diguem-ne, aquelles situacions ancorades en el temps i sense solució.
Sí.
Que aleshores van propiciar que veïns o socis d'entitats diguessin, home, si no ho fem ara no ho farem mai. Correcte. I després de 20 anys per una banda o de 30 per l'altra, de no sé què, doncs aleshores es pogués sobre la taula allò de dir, és que si no, no ho arreglarem mai.
Clar, és un exemple molt clar de mala utilització de la participació ciutadana. La participació ciutadana parteix d'una decisió política, i en aquest cas no hi era decisió política. Allò, no hi havia uns criteris de, hosti, quins equipaments o què pretenem amb això. Allò, presenteu-nos el que vulgueu. És una miqueta també el torno amb Sant Sebastià. Hi haurà un procés de participació ciutadana, exactament què? Potser un procés d'explicació, però no participació, perquè participació ciutadana en un procés tan, en un redactat tan tècnic, que hi hem de dir, que hi hem de portar. En canvi, per exemple, i és una cosa que em sap greu perquè he quedat una miqueta en el limbo de moment, és el pla de barris aquell, que el nom és horrorós també, perquè no, no, el pla de barris original és un pla de rehabilitació de, d'espais, i això no, 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 no ho és, que és un, realment és fer assemblees de barri, detectar les necessitats del barri, informar de les diferents necessitats del municipi, allò que les diferents assemblees de barri tinguin connexió entre elles per prioritzar quines inversions s'han de fer. I això sí que és un pressupost participatiu, perquè des de l'anàlisi, la comprensió i el retorn de la informació es pot construir alguna cosa molt més.
Per qui us escolti, existeix de debò això? Nuclis a cada barri de persones que es constitueixen en associació i que etcètera,
etcètera? Per això parlem d'assemblea de barris, no de el que podríem dir això.
Associació de veïns?
Associacions de veïns, etcètera. Associacions de veïns, malauradament en aquest poble, o brillen per la seva absència, o són més associacions de comerciants, o són rèmores d'unes associacions de veïns històriques molt importants i que amb el temps han quedat una miqueta desdibuixades. Per això parlem d'assemblees, perquè tothom, sigui d'una associació de veïns, que també hi han de ser-hi, com si no en formen part, per desconeixença potser que no hi ha una associació de veïns al barri, si sentin cridats. I llavors tots els ciutadans d'aquell barri poden decidir sobre el futur d'aquell barri i del municipi. És molt important la relació entre les diferents assemblees, perquè potser tu necessites molt que es renovin tots els fanals del teu barri, però per exemple el barri del costat és que penso mal vinyet, està ple de sots i d'arrels i tot això, i arrel de la informació dius, la solidaritat del barri amb l'altre diu, doncs prioritzarem aquell. I això trobo que és molt important, perquè si no et trobes amb això, que mires el malic i no veus el panorama.
En aquests Sitges cada vegada més gran també hi ha habitants que venen de diferents procedències, i on segurament els més grans pensaran, home, aquell esperit de barri tampoc existeix com fa 30 anys o 40 anys enrere, i per tant és més difícil també conciliar interessos o agrupar-se per defensar determinades posicions. Aquest plantejament és clar, pot arribar a ser operatiu?
Clar, a veure, necessita d'un equip, persona, entitat dinamitzadora molt, molt important, que sàpiga ben bé el que es fa. Si mirem per això poblacions del voltant, a Barcelona, no em diguis que no té més població, també una població flotant molt important, barris, alguns sí que molt diguem-ne, molt barri encara, però d'altres totalment disgregats, i això s'està tirant endavant. Els resultats no els sé. No he pogut parlar amb la Colau.
a veure si Barcelona tindrà també una tradició més activista de barri que no pas Sitges?
Pot ser, però és que Sitges té una tradició obrera d'associacionisme així, i ho hem vist en últims estudis, doncs, del Marc Santa Susana, per exemple, que doncs, el passat obrer de Sitges, que això feia un teixit social molt, molt important, i això hi era, ho hem deixat perdre, o hi ha hagut motius per als quals ho hem perdut. Si no s'intenta, segur que no hi serà.
Ho dic partint d'aquella, vaja, de l'experiència pràctica, segurament per molts sitgetans, inclosos els polítics, ara la forma més ràpida de tenir radiografiat problemes o no problemes de Sitges és una pàgina de Facebook que tothom coneix, i on s'hi aboca tot allò que preocupa, neguiteja, d'alguna manera es demana solució immediata, i que molt probablement ha superat fins i tot amb eficàcia la tramitació administrativa, perquè no hi ha res que cridi més atenció que una imatge contundent moltes vegades.
Sí, no? Però no deixem de, en aquest cas, en el grup aquest de Facebook, no deixem de mirar-nos el malic, i el que proposàvem o el que creiem que és més idoni és mirar-se
una visió més global
Correcte, i sí, és evident que hi ha problemes, doncs, amb la recollida de les brosses, i visca la cantonada d'un dels contenidors més plens, amb més ocupació durant l'any,
sí, ara, com deia aquell, això deu ser una merda, doncs,
Molt gran, i
molt
fa pudor,
gran.
i fa de tot. Però queda estar penjant fotos cada dos per tres al Facebook de que està... No, jo crec que el que, doncs, mobilitzem-nos, organitzem-nos col·lectivament per doncs interessem-nos per al tema de la recollida i fem, treballem-ho per què està funcionant així, no només aquest contenidor, sinó per què ara s'està a punt d'acabar la concessió, interessem socialment que la ciutadania s'interessi doncs, per la nova concessió, s'ha de municipalitzar...
Qui us escolti serveis... pensarà, bé, la ciutadania es pot interessar, però aleshores també podrà dir sempre allò de, bé, escolta'm, esteu aquí per fer alguna cosa.
Correcte, sí.
I és... vosaltres teniu una responsabilitat i teniu un sou i gira que tomba i tal.
Sí, és que no hi creiem per això gaire, amb aquest, no, aquesta ja. Manera de funcionar, d'allò, us voto cada 4 anys i a partir d'aquí treballeu vosaltres i ja us criticaré d'aquí 4 anys. No hi creiem gaire, entenem, des de la CUP entenem que som el... o que volem ser, que en aquest poble costa molt ser el representant dels moviments populars per la seva absència. Sí, sí. I moltes vegades doncs, a la CUP de Sitges hem de tirar pel dret, però ens encantaria que la gent s'hi impliqués doncs, amb el PP1, que hi ha hagut pàgines de Facebook, de l'Eco, segur a la ràdio, de Falques, molt crítiques amb el PP1.
Hòstia, doncs, PPU, no... recordin, sí, Plan però... i Santa Bàrbara.
Correcte.
Dic, perquè els acrònims que s'utilitzen sí, i el llenguatge que s'utilitzen, sí, això és, correcte, és difícil.
Sí. Sí, sí.
Amb 3 minuts, Sitges ara pot rebaixar la pressió fiscal als seus ciutadans?
Sí. Té
l'obligació de fer-ho?
Segons una anàlisi profund, hi ha marge, com a mínim hi ha marge per fer-la més justa. La pressió fiscal que tenim ara actualment malauradament es dona per els períodes polítics, va pujar molt en la crisi i ara es reclama doncs, que baixi molt. Estudiem-ho, aprofitem per fer-ho més just, la típica frase de la CUP, qui més té que més pagui. Sí. I hi ha una comissió municipal que està treballant en aquest sentit.
Però és que puguin pensar, seria més just si els serveis funcionessin millor?
Evidentment.
Perquè és que poden dir, bé, pago, però a canvi això funciona.
Correcte.
O tinc la sensació que funciona.
El discurs de la Renfe. Perquè he de pagar els preus dels bitllets i després de rebotar.
Si això funciona com una cafetera.
Correcte. Clar, això evidentment va totalment relacionat. Una fiscalitat alta ha de respondre a uns serveis públics que funcionin perfectament. I malauradament tampoc no passa. Tornem a les llars d'infants. Ostres, amb els problemes que hi ha, he de pagar... ostres, sé que les AMPAs o alguns pares i mares s'havien plantejat no pagar.
Mm-hmm.
Allò, si les treballadores tenen aquests problemes, sí, per què he de pagar jo a una empresa que
una protesta activa.
Correcte. Per nosaltres la millor manera de millorar el servei és la municipalització, però bueno, n'hi ha d'altres segurament, perquè el servei era, o com a mínim l'empresa donava un servei dolent que el milloraven les treballadores. Per tant, sí, va íntimament lligat. És molt complex perquè l'Ajuntament llavors necessita una reestructuració personal, etc, etc, i això no ho pots fer doncs, perquè hi ha un arsal, perquè hi ha una... i és molt complex.
Quants anys fa que van dir vostès allò de la fiscalitat progressiva?
Bueno, des que vam entrar l'any...
Doncs en fa 6.
Sí, no, d'això n'estem especialment contents. Hem aconseguit que cala un discurs, després falta que
s'executi a la pràctica,
que ja ho veurem, ja això s'ha de veure. Però com a mínim ens han comprat el discurs. I això és una aportació de la CUP que sí que estem molt orgullosos.
Són les 12, tindrem més oportunitats, òbviament, de parlar amb el portaveu de la CUP. Pol Vigó, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Tots vostès, demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.